Bona nit, són les 9:33 minuts. Us heu fixat en la camisa que lluïa Jean-Claude Trichet quan aquest migdia ha argumentat la decisió del BCE de pujar un quart de punt als tipus d'interès a la zona euro? La pregunta us pot resultar absurda i segurament ho és, però és que el llenguatge que utilitza habitualment el president de la màxima autoritat monetària és tan hermètic que hi ha una autèntica legió de gent que interpreta el sentit de cadascuna de les seves paraules i es fixa, fins i tot, en les seves camises. El cas és que diversos fòrums econòmics d'internet especulaven aquest matí sobre la camisa que Trichet lluiria aquest matí i, curiosament, molts apuntaven que seria la seva camisa de ratlles de color blau cel, amb els punys i el coll blancs. Diuen que és el seu amulet, que sempre la porta quan ha de fer un anunci important i que, de fet, ja la va vestir fa un any quan va anunciar l'últim augment del preu del diner. Doncs bé, avui, intencionadament o no, Jean-Claude Trichet portava una camisa de ratlles blau cel amb punys i coll de color blanc. Una camisa molt semblant a la que va popularitzar entre els brokers de Wall Street el multimilionari Carl Icahn i que després va immortalitzar el cinema Michael Douglas, donant vida al poc escrupolós Gordon Gekko, el broker protagonista de la pel·lícula Wall Street. No volem dir que Trichet sigui un home poc escrupolós, però sí que hi ha molta gent que li està agafant certa mania. De fet, a internet ja hi ha una plataforma que busca suports per demanar que no hi hagi més pujades dels tipus d'interès. Una plataforma que, per cert, es diu stoptrichet.com.
Economia i empresa, amb Àlex Bosch.
El cas és que avui no l'han pogut frenar i el preu del diner a la zona euro està ja al 4,25%. Una decisió que els economistes catalans consideren perjudicial per a l'economia espanyola i catalana. Tampoc li fa cap bé el constant encariment del preu del cru. Avui el barril Brent ha marcat un nou màxim històric. S'ha pagat clarament per sobre dels $146 i l'horitzó dels $150 és molt a prop. Mentrestant, les borses han interpretat les paraules de Trichet com un anunci que no hi haurà noves pujades i s'han apuntat a les compres. Així doncs, l'IBEX 35 ha pujat un punt percentual i s'ha situat a les portes dels 12.000 punts. Això mentre la confiança dels consumidors espanyols continua a nivells mínims. De seguida us explicarem totes aquestes notícies. Abans, però, us anunciem que a partir de 9:45 entrevistarem Josep Maria Pujol, president de la multinacional catalana Ficosa i també president de l'Associació Espanyola de Fabricants d'Equips i Components d'Automoció. Bona nit. Ara mateix passen pràcticament 6 minuts del punt de 9:45 de la nit. Laia Ortega, bona nit.
Bona nit.
La inflació segueix sent el cavall de batalla del Banc Central Europeu, que avui, després d'un any sense fer-ho, ha pujat els tipus d'interès. Els ha pujat un quart de punt, fins al 4,25%.
Ha estat una decisió unànime, segons el president de l'autoritat monetària, Jean-Claude Trichet, i és que la inflació seguirà disparada molt més temps del que s'havia previst.
Aquest nivell preocupant d'inflació prové del fort encariment de l'energia i del preu dels aliments a nivell internacional. Els preus d'aquests productes en el futur i la taxa d'inflació anual és probable que quedi força per sobre del 2% durant un temps, moderant-se gradualment el 2009.
Trichet també ha reconegut que el creixement de la zona euro serà feble el segon trimestre i que l'escenari és incert. Per això, quan li han preguntat si tornaran a pujar els tipus, ha respost el següent.
Sóc imparcial. Mai hem tingut un compromís previ. Com sabeu, és una anàlisi constant de la política monetària i farem el que creguem necessari per aconseguir l'estabilitat de preus a mig termini i ser creïbles en aquest exercici.
Els analistes interpreten que, tot i que la porta està oberta per a nous increments, no n'hi haurà cap els pròxims mesos. Sobre com pot afectar la pujada d'avui la butxaca de les famílies, el catedràtic d'Economia, Josep Oliver, assegura que ben poc.
Les famílies catalanes no se n'enteraran d'aquesta pujada, ja se n'enteraran abans. Va més del nostre punt de vista com a advertència que com a impacte econòmic per 25 punts bàsics, tal com estan els mercats de crèdit a Europa, poc efecte tindrà.
De fet, l'Euribor fa temps que puja independentment del que fan els tipus d'interès. Avui aquest indicador, que s'utilitza per revisar les hipoteques, s'ha situat en el 5,43%. Oliver creu que la pujada de tipus respon més que res a una estratègia del Banc Central Europeu per conscienciar governs, sindicats i empreses sobre la importància de mantenir a ratlla els preus. El missatge és moderació salarial, moderació dels costos empresarials i moderació del dèficit.
I a qui no ha agradat la pujada de tipus, Laia, és el Col·legi d'Economia Socialistes de Catalunya.
Que sense menys tenir el problema de la inflació, considera que cal posar l'accent en el dèbil creixement econòmic. Segons el vicedegà del Col·legi, Joan B. Casas, el millor per l'economia espanyola hauria estat deixar els tipus d'interès invariables per no perjudicar el creixement.
Amb aquesta situació, nosaltres entenem que probablement el millor que es podria fer era mantenir el tipus d'interès. A pujar-lo, entenem que no facilita o que no va d'acord amb el que en aquests moments necessitaria l'economia catalana i espanyola.
Un 40% dels economistes, segons l'última enquesta del Col·legi, creu que la crisi econòmica s'allargarà més enllà del 2009. Valoren la inflació i l'encariment del petroli com el principal problema de l'economia catalana, per davant de la falta d'infraestructures que tradicionalment ocupava el primer lloc.
Pujan els tipus d'interès i continua pujant el petroli. Es continua encarint cada dia que passa. Avui ha marcat un nou rècord i el barril de Brent, el de referència a Europa, s'ha pagat a més de $146. Això vol dir que des de començament d'any s'ha encarit un 55%, Sílvia Solanes.
Sí, aquest increment del preu del cru ha coincidit amb el Congrés Mundial del Petroli que aquests dies s'ha fet a Madrid i que ha reunit productors, consumidors i experts. A la jornada s'ha tractat d'aquest tema i avui el president d'aquest congrés a nivell estatal, Jorge Sagrellas, ha deixat clar que el motiu de l'encariment és que el mercat actua mirant al futur i que el problema és l'especulació.
El mercado sigue creyendo que en los próximos años y en el futuro se puede producir alguna situación. Yo entiendo que eso es lo que está reflejando, pero igual que hoy refleja eso, puede producirse una desaceleración económica, una caída del consumo que se está produciendo ya en los países de la OCDE, Estados Unidos, en España y en otros países, y eso moderar el crecimiento y producir una inflexión a la baja. Eso los mercados lo dirán.
El ministre d'Indústria, Miguel Sebastián, ha recordat que els governs tenen poc marge de maniobra, però ha avançat que preparen un pla d'estalvi.
A medio y largo plazo, la respuesta tiene que ser fuentes energéticas alternativas y coches eléctricos, transporte por ferrocarril, transporte público, etc. Pero a corto plazo, la única respuesta que podemos dar es el ahorro. En Alemania están preparando un plan de ahorro energético y en España también lo vamos a hacer.
Doncs precisament la nova escalada del preu del petroli i les paraules de Jean-Claude Trichet han marcat la jornada bursària d'avui. Josep Ramon Ruiz, bona nit.
Hola, bona nit.
La pujada de tipus ha influït poc perquè ja es donava per feta, però els mercats sí que han reaccionat als arguments de Trichet.
Uns mercats que han esperat la decisió ja descomptada en vermell, però que després de sentir el discurs del seu president, Jean-Claude Trichet, han capgirat la tendència. I és que la majoria d'analistes i inversors han interpretat que és poc factible nous increments a curt termini. Així, aquí, l'IBEX 35 ha pujat un 1,04% i se situa en els 11.980 punts, impulsats sobretot per Telefònica, Iberdrola i els bancs. Malgrat tot, continua la preocupació per l'elevat preu del barril de petroli Brent, el de referència a Europa i amb entrega un mes. I és que l'or negre ha batut un nou rècord històric fruit de la caiguda i per sobre de les previsions de les reserves de cru als Estats Units i per la debilitat del dòlar en mínims de dos mesos davant l'euro. Ha enfortit el BCE fixat al seu canvi oficial a 1,58,85 unitats.
Gràcies, Josep Ramon. I als Estats Units, on avui s'ha fet públic que el juny s'ha tancat amb 62.000 aturats més, la borsa, curiosament, ha notat guanys. El Dow Jones puja a aquesta hora un 0,7%, mentre que el Nasdaq, el selectiu tecnològic, recula un 0,3%.
Catalunya Informació.
I tota aquesta allau de dades negatives ha situat l'índex de confiança dels consumidors en un nou mínim històric. Així es desprèn de l'indicador elaborat per l'Institut de Crèdit Oficial. Anem fins a Madrid. Txell Feixas, bona nit.
Bona nit. Un índex que aquest juny cau sobretot perquè els ciutadans perceben que la desacceleració ja erosiona les seves butxaques. Això en l'actualitat, però les previsions de futur no són gaire més optimistes. Aurelio Martínez, president de l'ICO.
La sociedad percibe que va a seguir aumentando la inflación, por lo menos en los próximos meses. Eso va a traer consigo una subida de tipos de interés y luego a su vez eso va acompañado en ese contexto negativo pues de menor comportamiento del ahorro, menores expectativas, menor capacidad de poder ahorrar y en consecuencia menor también disposición para consumir bienes duraderos, ¿no?
En números, això es tradueix en un indicador que se situa en els 51,7 punts després de baixar-ne 4 aquest últim mes i 40 en només un any.
2:30 i 3:15 de 10 de la nit. Repassem altres notícies en format més breu. Iberia, British Airways i American Airlines negocien una aliança.
L'objectiu de les tres aerolínies és reduir costos i fer front a la crisi derivada de l'augment del preu del petroli. Les tres companyies tenen previst compartir part de l'activitat com el màrqueting i les compres. Per tancar definitivament l'acord, cal el vistiplau de les autoritats de defensa de la competència perquè l'aliança les convertiria en el grup més gran dins el mercat de l'aviació transatlàntica.
La Comissió del Mercat de les Telecomunicacions tindrà la seu oficial el 2010 al 22 a Roma.
En la presentació del nou edifici, el president de la Generalitat, José Montilla, ha destacat que el trasllat de la seu de l'organisme de Madrid a Barcelona indica que el govern té en compte els territoris que hi ha dins l'Estat. El ministre d'Indústria, Miguel Sebastián, ha recordat que la CMT té un paper molt important en el camp de la competència i les telecomunicacions.
I el Bread and Butter representa un impacte de 100 milions d'euros per la ciutat de Barcelona.
Tant els hotels com els apartaments turístics han arribat al 90% d'ocupació aquests dies arran de la fira de moda urbana. Això, sumat a altres variables com taxis o restaurants, representa uns 100 milions. L'organització calcula que fins demà 99.000 persones de 101 països hauran passat per la fira de Montjuïc.
D'aquesta manera hem arribat pràcticament al punt de 3:15 de la nit, moment com sempre a aquesta hora a l'Economia i Empresa de repassar els titulars de l'actualitat general. Saludem avui l'Eugènia Riera. Eugènia, bona nit.
Bona nit, Àlex. Comencem parlant d'Ingrid Betancourt. Avui, després de 6 anys de captiveri, l'excandidat a la presidència de Colòmbia s'ha retrobat amb els seus fills, que han volat a Bogotà des de França. Mentrestant, a París, el grup de suport a Betancourt ha celebrat al carrer l'alliberament de la franco-colombiana. I Hugo Chávez s'ha sumat aquest vespre a les felicitacions al govern colombià per aquesta operació. Més coses. Espanya i França han acordat treballar plegats per lluitar contra el tràfic de drogues a banda i banda de la frontera. Els dos països han creat un equip conjunt amb policies, jutges i fiscals, seguint el model de col·laboració antiterrorista. I en clau cultural, Joan Francesc Marco està nomenat formalment aquest vespre nou director general del Gran Teatre del Liceu. Marco ha fet una aposta clara per acostar la lírica al gran públic, superant l'elitisme. I ara, connexió amb l'equip viari per saber com està l'estat del trànsit. Anna Gravalós, endavant.
Hola, bona nit. Bé, doncs aquesta és la circulació, és fluida en general, però sí que encara a la C58 hi ha cues a Montcada en sentit Terrassa i a més a la Ronda Litoral. Aquí hi ha trams de retenció també des de Montjuïc fins a la Barceloneta en sentit Besòs.
I pel que fa al temps, en les pròximes hores s'imposaran les clarianes, tot i alguns núvols, a Girona i a Barcelona. La tramuntana bufarà l'Empordà i les temperatures seran més baixes i demà tornarà el sol.
Eugènia, bona nit.
Bona nit.
Doncs continuem avui a l'Economia i Empresa. Ens fa molta il·lusió saludar el senyor Josep Maria Pujol, que és president de Ficosa. Ficosa és la primera multinacional catalana del sector dels components per a l'automòbil, amb uns més de 7.000 treballadors repartits arreu de 19 països on té presència. Per posar un exemple de la magnitud d'aquesta companyia amb seu a Mollet del Vallès, només dir-vos que General Motors l'ha distingit com el millor dels seus proveïdors durant 2 anys consecutius. El senyor Pujol, a més, és el president de l'Associació Espanyola de Fabricants d'Equips i Components d'Automoció. És també membre del comitè d'experts que assessora el govern en la redacció del Pacte Nacional per la Innovació i, per acabar-ho de rematar, té fins i tot una creu de Sant Jordi. Senyor Pujol, bona nit.
Bona nit, Àlex.
Déu-n'hi-do, quin currículum, no?
Moltes gràcies.
Escolti'm, la pregunta se'm fa obligada. És a dir, tenim un dels màxims representants del sector de l'automoció. Com estan vivint aquest context, aquesta paràlisi de les vendes?
Home, com a fabricants de components, jo sento molt que les vendes d'automòbils a Espanya baixin, caiguin en picat, no? Però ho sento pels meus col·legues del sector, però la notícia no és aquesta, és molt pessimista. La notícia que ens afecta més és la producció de cotxes, no? I la producció de cotxes enguany serà algo superior al que va ser l'any passat. Pensem que més del 80% dels cotxes que es fabriquen a aquest país, que es fabriquen a Espanya, es venen fora. I això, gràcies a Déu, està funcionant bé.
En tot cas, les empreses que han fet els deures, aquestes empreses com la seva, que té presència arreu del món, són les que patiran menys tota aquesta mena de crisi, no?
Sí, una cosa home, les empreses que poden, gràcies a Déu, Ficosa, dos dels punts forts de Ficosa, en té molts, també té dèbils, molt febles, és primer el producte. Nosaltres no fabriquem només un producte, un component, en fabriquem diversos, no? I llavors tindre un multiproducte és també una garantia, Un producte pot tindre una davallada més o menys forta, un altre producte pot tindre una pujada, no? I després el tindrà multiclients. Podem dir pràcticament tots els cotxes que es fabriquen al món, tots porten algun component de Ficosa. I això és una garantia de futur.
És molt diferent la crisi aquesta que hi va haver, per exemple, als anys 70 o als anys 90?
Aquesta crisi, bueno, jo, que a mi la paraula que es perdi el temps parlant si és decelera la situació econòmica o és una crisi, em sembla una pèrdua de temps, em sembla una estupidesa, no? Crec que hi ha coses més importants, perquè a mi particularment la paraula crisi no m'espanta en absolut, no ha d'espantar, perquè jo ja porto tota la meva vida en el sector de l'automòbil i de crisi n'he viscut una darrere l'altra, com tots, o sigui, tot ésser humà viu en crisi permanent. El dia que no tindrem crisi serà el dia que ens morim, s'ha acabat, però un cos viu té crisi, o sigui, com que el sector industrial és un sector viu i el sector de l'automòbil molt concretament, doncs hi ha crisi. Com aquesta crisi jo no en recordo cap. Per què? Perquè és molt més complexa, és una crisi global, estem en un món nou, que és el món global. Home, Espanya té les seves particularitats, els preus de les matèries primes és una cosa desconeguda fins ara, no només el petroli, sinó les matèries primes, l'acer, l'alumini, el coure, etcètera, etcètera, no? Clar, bueno, això desconcerta tothom, i jo crec que és perillós, això sí que és perillós. Els increments de preus amb les matèries primes, jo no sé com, perquè crec que no està, bueno, que suposat, no està a l'abast nostre, no està a l'abast d'Espanya, és una situació global, una situació general, i aquí els organismes internacionals hauran de prendre alguna mesura, perquè pot enviar al traste tota una economia mundial. Home, que se'ns parla molt de que l'efecte Xina, l'efecte Índia, que són mercats molt, molt vius, amb unes grans demandes, i això desequilibren. Això en certa part és veritat, però només en certa part. Una part molt important és l'especulació. Llavors, que s'especuli amb aquests temes, això serà molt greu. Qui pot parar aquesta dinàmica especulativa? Pues jo no ho sé, però si l'objecte s'ha de parar.
Quan hi ha crisi sempre es parla d'innovació, d'aquest esforç que s'han de fer les empreses per reinventar-se, per innovar, per buscar noves sortides. A Ficosa esteu destinant un 4% dels vostres resultats en aquesta matèria, no? Us sentiu una mica exemple del que s'ha de fer?
No, a veure, el sector més dinàmic, en tots els aspectes, que hi ha, jo crec que és el sector de l'automòbil. Clar, una empresa del nostre sector que no faci un esforç per investigar, per desenvolupar, jo asseguro que no té futur. O sigui, vam passar dintre d'aquesta història de lo que és la indústria de l'automòbil a Espanya, que són pues, 60 anys, d'arribar a fabricar el que el client et demanava, això fa menys anys, O sigui, a Seat, un planell com aquest i tu cotis amb el preu per aquest producte, no? Bueno, avui no, avui som nosaltres que estem dient als nostres clients arreu del món quin serà pues, el sistema de canvi, quin serà el retrovisor del futur. Nosaltres preveiem quin serà aquest futur. Si no fas això, no tens rol, no jugues no a la Champions League, és que no vas ni, no es tracta de jugar a la Champions, es tracta de guanyar la Champions, i la lluita és constantment per guanyar la Champions, no? Per tant, si nosaltres no féssim, però no, això no d'avui, o sigui, sempre des que vam començar vam intentar marcar la diferència envers els nostres competidors. Això quan estàvem a Espanya, només el nostre mercat natural era Espanya. Quan anem a Europa estem intentant fer el mateix. Vull dir, no era fàcil per una empresa espanyola als anys 80 introduir-se a una Mercedes, una Volkswagen o una Renault francesa. Aquí són aquests desgraciats que venen aquí a competir amb el nostre proveedor de tota la vida, no? Pues tu havies d'aportar algo que marqués la diferència i que no tenia que ser el preu, no? O sigui, que sempre ha sigut una cosa que per nosaltres ha sigut part de la nostra pròpia vida, no? En aquests moments que la tecnologia avança de tal manera pues si jo t'invito, vaja, a que visitis el Centre Tecnològic de Mollet. Allà hi han 400 enginyers, 450 enginyers que estan investigant el futur. Això costa molts diners, però això és una garantia per continuar guanyant la Champions.
La Champions abans en el sector automòbil la jugava a Europa i als Estats Units, i ara sembla que hi ha el continent asiàtic que és qui juga aquesta lliga, no?
Home, el canvi tecnològic no vindrà per la Índia, eh? El canvi tecnològic ni per Xina, eh? El canvi tecnològic ve per Europa, sobretot per Europa i Estats Units, però sobretot a Europa. O sigui, els canvis, els que faran els xinesos i els índios és adaptar amb el temps aquestes noves tecnologies que es posen en marxa sobretot a Europa.
Els preocupa a vostès que hi ha moltes empreses que estan escanyades per tema de liquiditat? És a dir, ara que es parla de la crisi financera, home, si no hi ha diners si els bancs no deixen diners per engegar aquesta turbina que parlàvem fa una estona, no?
Sí. Aquesta és una de les situacions greus particulars que té el nostre país, Espanya, amb aquesta crisi global, que és la situació financera. És clar, han baixat les vendes dels cotxes, no? Però pensem que la major part de cotxes es compren a plaços. Si ja és difícil vendre cotxes i llavors vas a entitats financeres que et financin i no les trobes, o sigui, no et donen els recursos, això és una part important d'aquesta davallada que hi ha hagut amb les vendes de cotxes. En quant al sistema bancari espanyol, bueno, pues aquí sí que l'administració de l'Estat haurà de prendre mesures, no? Jo és un tema que em té una miqueta, no et diria preocupat, però sí ocupat, i a veure quines sortides dona, perquè el món financer espanyol ha tancat l'aixeta, però no l'aixeta quan el món immobiliari, en tots els sectors, no? Home, això paralitza el desenvolupament, Jo estava parlant fa uns mesos amb un financier nostre d'aquí i li deia, bueno, pues, clar, si el sector immobiliari està en crisi, que també s'ha de veure el que és aquesta crisi, no? Perquè que hi ha necessitats d'habitatge és indudable. Vull dir, no. El que passa és que jo, si no tinc, avui et demano una sèrie de garanties a les entitats financeres per comprar-te un pis, personals, totes les que vulguis, pues, bueno, jo crec que s'ha passat de rosca, Però sí, això li deia a aquest, i li deia, si ara vosaltres ho feu extensiu al món industrial, pues aquí el cataclisme està a la cantonada, I llavors tot el que es tracta és de fer país, entre tots hem de lluitar per fer país, no? Llavors em respon, mira, Pujol, que faci país el govern de l'Estat i que faci país el govern de la Generalitat, però la meva missió és guanyar diners, no? Home, i la meva missió també és guanyar diners. Jo no sóc una ONG, Ficosa no és una ONG, però tenim una responsabilitat envers la societat, no? Bueno, això és un punt de vista que per mi és equivocat, no? O que em surti per televisió pues un president d'una gran entitat bancària que anunci que enguany guanyaran 10.000 milions d'euros, no? Bueno, jo, si això és cert, potser no és cert, és una il·lusió que té, no? Però si això és cert, bueno, pues fem-s'ho mirar, a veure què passa, no? Si aquesta mateixa entitat financera pues està restringint els crèdits, o sigui, primer et posen alfombra vermella i t'ho donen tot i de cop i volta pues, et tanquen l'aixeta. Home, això crec que moralment no es pot fer, no?
Perspectives de futur de Ficosa?
Home, Ficosa sempre ha sigut optimista, sempre hem crescut, per tant, Ficosa, les perspectives són les d'anar creixent, les de ser, i amb un entusiasme i amb una fe i amb un esforç de treball impressionants, no? I és l'única forma que es pot guanyar el futur.
Doncs ens quedarem amb aquesta recomanació, amb aquestes ganes de guanyar el futur. Senyor Josep Maria Pujol, president de Ficosa, gràcies per la seva atenció i la seva amabilitat. Bona nit.
Estic molt agraït que m'hagi invitat i estic a la teva disposició. Bona nit.
Catalunya Informació.
Joja.
Llibres.
El llibre que us proposem avui es titula Fenomeno Low Cost és de Josep Francesc Valls. L'edita Deusto té 192 pàgines i el podem trobar a les llibreries al preu de 22 euros.
Sinopsi.
Ens explica com el preu ha deixat de ser l'últim esglaó d'un procés comercial per convertir-se en l'esquer per atraure compradors. El llibre explica com engega el procés low cost que va començar amb les aerolínies de baix cost. La competència empresarial obliga a pensar noves fórmules per atreure els clients i aquesta n'és una que cada cop està més estesa. Però també ens alerta que no tot és positiu i que aquest fenomen pot tenir impactes en el medi ambient i en la qualitat d'alguns serveis. Ve a retratar-nos un canvi d'actitud a l'hora de comprar i també explica com aquest procés força les companyies tradicionals a revisar les seves tarifes.
L'autor.
Josep Francesc Valls és professor de màrqueting, estratègia i comercialització turística a l'Escola de Negocis ESADE. També és professor visitant de la Universitat Luigi Bocconi de Milà i ha impartit conferències en diversos centres. És autor d'altres llibres com Gestió d'empreses de turisme i lleure. En la redacció del llibre també hi han intervingut altres autors.
La crítica.
És un llibre necessari per entendre com va sorgir el fenomen low cost com a estratègia comercial que ha acabat sent una fórmula de vida de molts consumidors. És interessant perquè dona claus per aplicar-ho a diversos sectors més enllà de l'aeri, que segurament és el que primer ens ve al cap.
La contraportada.
Fins que no s'han fixat els preus en relació amb la demanda del client i el valor que professa, no es confecciona ni l'estructura de costos ni el procés de producció de l'empresa.
Dolç i vell sol, George em ve a nascar.
George em ve a nascar.
Doncs amb la recomanació literària d'avui posem punt i final a l'Economia i Empresa d'aquest dijous. I tornem demà, últim dia de la setmana, com sempre, a partir de 2:15 de 10 de la nit. Gràcies per la vostra atenció i bona nit.
Economia i Empresa, amb Àlex Bosch.
Catalunya Informació.
Bona nit, són les 10. Emotiu retrobament de l'excandidata presidencial colombiana Ingrid Betancourt amb els seus fills a Bogotà després d'un captiveri de més de 6 anys. El veneçolà Hugo Chávez felicita el govern colombià per l'operació amb qui manté unes tenses relacions. El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès després d'un any de no tocar-los i els encareix un quart de punt fins a situar-los al 4,25% per controlar la inflació. Sobre pròxims augments, el president del Banc Central Europeu recorda que no té cap plantejament previ. El president dels Estats Units, George Bush, assistirà a la cerimònia d'inauguració dels Jocs Olímpics de Pequín el pròxim